Són les 8 i 10 minuts, anem a comentar totes aquestes novetats que entren en vigor a partir de dilluns amb el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado. Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia, senyor Delgado.
Hola, bon dia.
Bon dia. De seguida li preguntem pels detalls de les mesures, que són moltes i són importants les que entraran en vigor a partir de dilluns, però abans li hem de preguntar per tota la polèmica d'aquests dies, perquè vostè es va mostrar molt crític amb les filtracions. En un tuit deia que el que havia passat era una falta de respecte per molta gent, pels tècnics, com vostè, que hi estan treballant des de fa mesos, pels ciutadans, pels sectors econòmics afectats, per les institucions. Quina explicació li han donat després d'aquella piulada?
Bé, jo, més enllà de les explicacions que hagi rebut o no, que jo a nivell personal directes no les he rebut, jo crec que explicar una mica que quin és el missatge, quin era... Era un missatge molt en clau interna pels equips de cavall, perquè, diguem-ne, la pressió és molt gran, molts mesos de cavall de pressió, i ells ho estaven passant doncs, certament malament, perquè la informació l'hem de gestionar en una emergència d'una forma molt ordenada, i entenem el paper dels mitjans de comunicació i l'agraïm perquè sempre ens donava altaveu i ens ajudava a arribar al ciutadà i per tant, doncs agraïm tota aquesta tasca, però creiem que s'han de seguir els procediments establerts als plans, en aquest cas a la gestió d'informació com preveu el Pla de Protecció Civil de Catalunya, aquest que coneixem tots com el PROCICAT, no? Que és el Pla de Protecció Civil de Catalunya, i bueno, que circulin documents oficials mentre estem treballant, mentre estem esperant que un cop hem fet les propostes tècniques, les autoritats decideixin i ens informin de quines són les mesures finals per poder preparar tot l'operatiu. Això no ens ajuda, no ens ajuda a la gestió d'emergència, no ajuda a ningú, creiem que no ajuda a ningú. I poso un petit exemple, no? Nosaltres tenim serveis territorials de protecció civil que estan cada dia parlant amb alcaldes no de les grans ciutats només, sinó sobretot de les petites ciutats, els pobles de Catalunya, d'ajuntaments de 300 habitants. L'alcalde té neguit, vol saber què podrà fer, què no podrà fer, què li ha de dir als seus veïns, i nosaltres ja estem dient, alcalde, esperi que això sigui ferm, que sigui una certesa, que li puguem dir exactament i precisament. Mentre fem això, doncs, bueno, és això, no? Que hi hagi informació que ja s'està publicant no ens ajuda. Dit això, insisteixo, era un missatge molt en reflexió interna i de cara als equips també, i en tot cas, doncs, insistim que creiem que s'han de seguir els procediments de gestió d'informació i esperem que sigui així d'ara endavant.
Algú del govern l'ha trucat per disculpar-se?
No, tampoc crec que calgui que ningú em truqui. Soc un subdirector de Protecció Civil, soc un servidor públic, vaig expressar la meva opinió, no crec que calgui que ningú em truqui per disculpar-se, ni molt menys, simplement faig la meva feina i vaig fer una reflexió a través d'un mitjà que les xarxes socials que ens permeten arribar a gent, ens permeten compartir reflexions, jo intento compartir reflexions tècniques, donar bueno, allò que pensem que pot ajudar la gent, en aquest cas, en aquest moment de la pandèmia. Doncs, per exemple, aquests dies insistim molt en que la gent ventili quan es troba amb la gent a casa. És un missatge que volem que arribi a tothom, que pensi en... I l'altre dia doncs, vaig fer aquell tuit i, evidentment, tampoc pensava que tingués la repercussió que va tenir. Benvingut sigui si ajuda que es pugui treballar seguint els procediments i seguint els canals que preveu, en aquest cas, el Pla de Protecció Civil de Catalunya, perquè estan pensats perquè les coses funcionin ordenadament i ajudin a la gent. Però crec que res més.
Primer s'havia dit que bars i restaurants obririen fins a les 5 de la tarda. Finalment, quan s'ha aprovat aquest pla en el PROCICAT, s'ha acordat que ho puguin fer fins a 2:15 de la nit. Quin criteri s'ha seguit per fer aquest horari?
Bé, hem de tenir en compte que tenim dos tipus de mesures, les restriccions d'activitats i les restriccions de mobilitat. Aquestes mesures són, com tots sabem, de caràcter sanitari i, per tant, doncs, el que... La limitació, l'element que limita és el sanitari. Però nosaltres el que estem posant sobre la taula és la protecció civil perquè les mesures siguin aplicables i una certa seguretat és que hem de combinar obertura d'activitats amb restricció de mobilitat i anar fent aquest pas progressiu. En aquest sentit tenim restricció de mobilitat territorial i confinament nocturn. El que s'ha fet és una mesura doncs que sigui compatible amb mantenir aquest confinament nocturn, és a dir, que tothom estigui a les 10 de la nit a casa. Per què és important aquesta restricció de mobilitat? Perquè els estudis des del primer dia ens diuen que un factor molt important per la contenció del brot i dels contagis és evitar una gran mobilitat que generi una gran interacció social fora dels àmbits habituals. I el que estem fent és obrir amb molt de cura, i és un moment molt crític en el que ens trobem, amb molt de cura per fer activitat, reprendre activitat social en el nostre entorn proper. El que volem evitar és que hi hagin grans desplaçaments dins del territori. Ho hem de fer en el nostre barri, en el nostre poble, en el nostre districte, la ciutat, el que sigui, però de proximitat. I per això aquest horari finalment doncs, s'ha pogut establir pensant en que hem de mantenir aquest confinament nocturn de les 10 de la nit i s'ha ajustat fins a l'últim moment. I també com a mesura que no es que finalment que estava sobre la taula, però bueno, aquell document no ho contemplava, és que es permet l'obertura dins sempre amb un element de garantia bàsic, que és la bona ventilació. Com a ciutadans hem de pensar que quan entrem en un establiment que no està ben ventilat, entrem, i ho he de dir així, en un establiment brut. Brut en el sentit que hi ha aerosols, pot haver-hi aerosols, que siguin elements de contagi, tot i que portem mascareta i, sobretot, si ens el retirem per menjar, per consumir o per beure. Per tant, això és un element més d'autoprotecció que hem de pensar. Un local que no ens doni garanties, més enllà de que hagi de donar garanties al local, perquè ha de tenir ventilació fins i tot per les normes constructives recents, doncs hem d'evitar estar. Per tant, hem pogut fer aquestes combinacions. Estem posant elements preventius a mesura que obrim.
Com es controlarà que tots els bars i els restaurants compleixin aquestes normes?
Bé, nosaltres vam elaborar un pla sectorial de la restauració el mes de juliol, que és molt detallat, que pensem que és un pilar fonamental per poder reprendre l'activitat de restauració de forma segura i que hem demanat als sectors i sabem del seu compromís en que es respecti escrupolosament als restauradors i als ciutadans que anem a consumir. El que no es pot repetir són imatges en una taula de 90 per 90 centímetres que no arriba ni a un metre quadrat, tenir 4 o 6 persones. Perquè això és un element de contagi per molt que estiguem a l'aire lliure. I, per tant, tots hi hem de contribuir i jo crec que hem après tots dels errors de la desescalada de finals de juny i del que ha passat sobretot a la tornada de l'estiu, perquè pensem que, sobretot, el que s'ha produït és que un cop tots hem retornat als nostres domicilis, després de les vacances, hem reprès l'activitat, es va reprendre molta activitat presencial laboral que fins a l'estiu era teletreball. És a dir, ens vam aproximar excessivament a la normalitat i això va provocar aquesta segona onada. Per tant, ara el que hem de fer és ser molt conscients que estem obrint a poc i que tots hem de contribuir. El pes específic de resposta, evidentment, està en un sistema sanitari que tingui capacitat de detecció i de traçabilitat i que tingui les millors eines, està en que els sectors i les organitzacions treballin i de forma segura s'organitzin i ens ajudin els ciutadans i està en que els ciutadans ho fem també bé. No cal que vingui ningú a dir, escolti, hi ha quatre persones en una taula que no arriba a un metre quadrat i han de mantenir un metre de distància entre vostès, perquè no hi ha capacitat per arribar a tot arreu.
Aquesta desescalada que vol ser més controlada per evitar que es descontroli precisament la corba de la pandèmia es fa a les portes d'un cap de setmana llarg, com és el del 6 i el 8 de desembre, i a les portes de Nadal. Per tant, trobades familiars, festes de l'escola, compres a les grans superfícies. Què és el que més preocupa des de Protecció Civil?
Des de Protecció Civil ens preocupa exactament el com. És a dir, més que el què, és el com ho fem. Hem de poder tenir vida social, trobades socials. Nosaltres defensem que és essencial pel benestar emocional de tots. Portem uns mesos i queden mesos per endavant i hem de poder tenir una activitat i una vida social. Però l'hem d'adaptar. També els epidemiòlegs de salut ens ho diuen, el doctor Manjoro també ens ho explica, el doctor Gimón, i és el que hem d'intentar fer. Tenir unes trobades socials doncs, de forma segura, tenir unes pautes, uns hàbits que no són els habituals. Nosaltres avui publiquem a la pàgina web d'Interior un apartat sobre trobades segures, interior.gencat.cat/trobada-segura, i allà el que hem fet és donar les pautes de com ens hem de trobar. Pensem que és millor trobades a l'aire lliure, grups petits, de pocs domicilis, idealment dos domicilis, no barrejar 6 domicilis, 4 domicilis. Què vull dir amb això? Sobretot la gent jove. La gent jove, que és la que ha tingut una taxa d'incidència més gran entre els 15 i 30 anys en aquesta segona onada, molt superior al doble i al triple que els seus avis, per posar una dada. No podem quedar 6 persones. Podem quedar fins a 6 persones. Què passa quan quedem 6 persones a 6 domicilis diferents? Que si hi ha un contagi, quan tornem a casa, i aquests joves viuen normalment amb els pares, amb els germans, a vegades amb els avis, com que a casa és lògic que no tenim elements de protecció, estem a risc, estem posant en risc tots els nostres familiars perquè els podem contagiar.
Per tant, les bombolles s'han de mantenir.
Sí, és molt important aquest concepte. Llavors, si normalment quedàvem grups de 6 persones, doncs haurem de quedar d'una altra forma. És una molèstia? Sí, però és millor poder fer això que acabar en un confinament total. Per tant, ens hem d'adaptar. Que venen famílies a casa o amics i fem un dinar, sempre ventilant. Fa fred, és evident, arriba l'hivern i fa fred. Precisament ens preocupa això, les activitats a l'interior a l'hivern. Hem de mantenir, no ha d'haver una corrent d'aire que ens geli, si m'ho permet dir, fer la broma, però ha d'haver-hi ventilació, ha d'haver-hi corrent. Hem de sacrificar el confort tèrmic per poder tenir aquesta activitat de forma segura i una mica ordenat. Ens traiem la mascareta per dinar, però després, quan estem amb persones que no veiem habitualment, mascareta. I no són unes dates, no és un Nadal, per trobar-nos, com fem habitualment, amb la persona que veiem una vegada a l'any al Nadal. És que aquest any, malauradament, no pot ser així. Ja ho recuperarem l'any vinent, ja ho recuperarem a l'estiu, ja ho podrem fer, però ara no toca, ara no es pot.
Algunes preguntes concretes que ens fan arribar als oients, senyor Delgado. Podrem marxar de cap de setmana d'aquí 15 dies?
Doncs ja ho veurem. De moment es manté aquest confinament municipal. Nosaltres som sensibles sobretot a les peticions de dos àmbits, de la ciutat de Barcelona i d'aquestes grans ciutats amb molta densitat, i a la vegada dels pobles petits, dels pobles sobretot del Pirineu, que són petits, que necessiten d'alguna forma també aquesta mobilitat. Llavors, si les dades evolucionen favorablement, entenem que Salut permetrà doncs, anar fent aquesta relaxació cap a comarcal i cap a regió sanitària que ens permetin una certa més mobilitat. Segurament el confinament perimetral de Catalunya es mantindrà, però bueno, jo crec que, com sempre diem, tenim 14 dies per davant a partir del dilluns per fer-ho molt bé, per poder seguir avançant. Ens hem de focalitzar sobretot en aquests 14 dies. Tot el que vulguem fer es fonamenta en que en aquests 14 dies ho fem molt bé i les dades continuen evolucionant favorablement i no faci un canvi de tendència. Perquè en el moment que hi hagi un canvi de tendència, el que està clar que s'ha après en la gestió d'aquesta emergència a reaccionar ràpid i a fer un pas enrere i no esperar. I, per tant, doncs, el que hem de fer és que no passi això, perquè, evidentment, es farà si les dades són negatives.
Si tenim una entrada per anar a un concert, al cap de setmana ens podem moure de municipi?
Doncs aquest és un element que està sobre la taula. Els he de dir que la proposta de pla estava presentada, es va presentar pel govern i se'ns va informar al comitè tècnic, però queden serrells i alguns d'aquests serrells són aquest element. És a dir, si al cap de setmana el confinament municipal es podrà o no excepcionar per les activitats culturals. Avui encara estem treballant, ahir a la nit encara es treballava per tancar aquests detalls. Algú pot pensar que ja haurien d'estar tancats, però són molts detalls i preferim mirar-ho tot molt bé i precisar-ho tot molt bé, i aquest és un dels que tenim pendents, també perquè estem pensant, diguem-ne, tenir uns criteris el més, si m'ho permet dir, coherents possibles, en el sentit de que quan permetem que hi hagi mobilitat per anar a una obra de teatre, que és molt lícit pensar-ho i permetre-ho, llavors ens plantegem què passa amb les famílies que es volen trobar el cap de setmana i no poden, no? Si això és coherent o no. Intentem també que tot el que definim, que és molt complex perquè estem regulant tota l'activitat ordinària, sigui el més coherent possible. Llavors, al llarg del dia d'avui i sobretot demà amb la publicació del DOC, acabarà d'estar clar aquest element, que en tot cas per aquest, recordem que no aplica aquest cap de setmana, que aplicarà a partir de dilluns, per tant tindrem dies endavant per de cara al cap de setmana per poder tenir clar què es pot fer i què no, pel proper.
Sergio Delgado, ara fa ja 9 mesos que estem gestionant i que sobretot vostès estan gestionant aquesta crisi, aquesta pandèmia. Què li diu la professió o què li diu l'instint que passaran els propers mesos? Perquè al final hi ha una qüestió que és inevitable, que és l'estat d'ànim, l'esgotament de la gent, i segurament sigui aquesta branca de les ciències socials que hem de començar a incorporar tots a l'hora d'explicar el que està passant. Però vostè, des de Protecció Civil, com veu l'estat d'ànim de la gent en aquesta segona onada?
Bé, nosaltres tenim una evident preocupació per l'estat d'ànim de la societat. Ens preocupa molt quin és aquest termòmetre, no? Com està la societat. D'aquí també la importància d'una bona gestió d'informació molt ordenada, perquè això desestabilitza. I pensem doncs, que hi ha una certa fatiga. Tots en tenim, nosaltres també, els professionals, imagineu els sanitaris que estan als hospitals o les ambulàncies del SEM, tots en tenim, però crec que tothom entén la situació, que sobretot ens volem explicar molt bé. Volem que la gent entengui, tinguem o no raó, que entengui que hi hagi una explicació de del que es fa, per què es fa, que té un raonament. Si algú pot pensar que és incorrecte, que no és encertat, però té un raonament. Per tant, sí que trasllada aquest missatge al ciutadà de que no hi ha una improvisació, de que no hi ha una aleatorietat, una discrecionalitat en les mesures, les intentem pensar el millor possible, i això vull deixar molt clar, hi ha molt de treball tècnic i també em consta de les autoritats per intentar prendre mesures doncs, les més favorables possibles per la gestió d'emergència, però en un context d'impacte social, d'impacte econòmic. I, per tant, jo crec que ens en sortirem, crec que aquesta fatiga doncs, la podrem vèncer. Venen dies que si podem tenir doncs, aquest respir com el vam tenir a l'estiu i el sabem gestionar bé, doncs no tindrem una tercera onada i ens en sortirem. I acabo la reflexió amb aquest punt de la tercera onada. Hem de pensar que moltes pandèmies en l'històric han tingut tres pics, tres onades, i algunes de la tercera estan pitjor que la segona. Altres estan millor o la més lleu. Però hem de pensar que no és que amb la segona onada haguem acabat i ja ens havíem sortit. Estem millor, però estem en una pandèmia i hem d'evitar, sigui com sigui la tercera onada, i això requereix uns hàbits, uns canvis estructurals a llarg termini, pensant fins a l'estiu com a mínim, encara que hi hagi vacuna, tant de bo arribi, hem de pensar que això necessita almenys fins a l'estiu, i ja veurem si més enllà, d'uns canvis hàbits, i coses que hem incorporat que les haurem de mantenir i coses que al setembre vam perdre, perquè les vam perdre, les hem de recuperar i hem de recuperar aquells hàbits, aquella precaució, aquell baixar una mica el ritme i dir, bueno, doncs ens trobarem només amb aquest grup de persones, amb aquests familiars, no ens trobarem tots alhora o espaiarem en el temps, per, doncs hem de recuperar això i malauradament hem de baixar aquest ritme. Però jo crec que sobretot hem de mantenir l'ànim entre tots, sé que és un moment, sabem que és un moment difícil per l'economia, socialment, però que ens en sortirem perquè ho sabem fer i perquè jo crec que tothom hi està posant el millor que té i de si mateix.
Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, moltes gràcies. Bon dia.
A vosaltres, gràcies. Bon dia.